és el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech.
Si algú tenia dubtes de si aquest nano pot ser una estrella de futbol, avui s'han confirmat.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Després de fallar dos penals en els 90 minuts, el Barça s'ha classificat per als vuitens de final de la Copa, guanyant 0-2 al camp del Cornellà a la pròrroga. Gols de Dembélé, que era un dels que havia fallat el penal, l'altre havia estat Pjanic, i cap al final Braithwaite ha aprofitat un regal de Pedri, meravellós regal de Pedri, per tancar el partit. El Barça és als vuitens de final de la Copa, un partit que a alguns ha agradat més, a d'altres menys. Ara entrarem les conclusions oportunes, les primeres les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
El porter del Cornellà, Ramon Juan. Avui és un heroi sense èxit, però crec que avui, el dia de la festa de la Copa, crec que ha estat el jugador més destacat. Però no només per les seves intervencions, sinó per la qualitat de les seves intervencions, perquè ha estat el seu dia. Hem vist un porter molt, molt agressiu a la porteria, molt ràpid, que anticipa bé, que a més ens ha explicat també com ha anat el tema dels penals i que com ho havia estudiat, que ha respost amb intuïció i informació a dos penals diferents, que crec que demostra que no és un porter, diríem que sense ànima, és un porter de presa de decisions en el moment adequat. Ha fet intervencions dificilíssimes, com la que li fa a Conrad a la pròrroga o la que li fa a Dembélé, i només ha cedit una vegada contra el xut de Dembélé des de fora de l'àrea. Tot i això, és un partit com perquè el guardi, perquè el tingui en un àlbum amb fotografies de totes les seves intervencions, i si és un porter de 21 anys, és un porter amb molt futur. Com ha dit Andrés Manzano, format fins i tot al Cornellà, a l'infantil del Cornellà, des de l'infantil del Cornellà, i per tant un porter amb una trajectòria àmplia.
Tens dubtes?
Espera, perquè em diuen que hi ha Koeman, però jo no el veig a Koeman.
Jo crec que hem tenido suficiente oportunidades de marcar. Como tú has dicho, hemos fallado dos penaltis, entonces que...
Ara el sentim.
Esto es todo. Se puede decir muchas más cosas que... Yo creo que nos falta efectividad, que no puede ser para un equipo como Barcelona. Hay que tener más responsabilidad como equipo de ganar el partido mucho más antes que hemos hecho hoy.
Adrián Albert, ¿está bien hacer?
Está por ahí, Marco,
hola, Ronald, aquí Luis Vaquero, en directo para el larguero de la cadena SER. Insistirte en el tema de los penaltis. Tú fuiste un especialista desde el punto de penalti en etapa de jugador. ¿Qué consejo se le puede dar a los futbolistas para que superen ese malfario en los penaltis, esos errores constantes durante el partido en juego? ¿Y cómo se soluciona esto a nivel de equipo? Si tienes que ser tú el que nombre a un especialista para que se encargue de lanzar los penaltis a partir de ahora. Gracias.
Bueno, que yo tampoco entiendo, porque normalmente tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penalti. No sé qué... Puede ser miedo, pero no sé, de verdad que no sé, porque hemos tenido varios jugadores que han tirado y hemos fallado demasiado últimamente, y sobre todo para tranquilizarse el partido, ¿no? Porque si marcas uno de los dos penaltis, yo creo que el partido es muy diferente que a lo que hemos visto durante 120 minutos. Entonces, una vez más, que no se puede fallar dos penaltis siendo jugadores de Barcelona, porque esto no es serio.
Elena Condis, Elena Cope.
Hola, Ronald, Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Decías que habéis fallado muchos penaltis, en concreto 5 de 12 esta temporada. ¿Qué hay que hacer? ¿Trabajarlos más después de los entrenamientos? ¿O que tú, si no está Messi, elijas a un lanzador claro y que siempre los tire el mismo futbolista?
Bueno, yo creo que no hay tanto presión para meter un penalti, porque no hay ambiente, no hay presión por público, y entonces yo creo que son momentos que hay que tener la cabeza frío y marcar. Y siempre es posible que alguien falle un penalti, yo creo que es parte de nuestro trabajo, pero en un partido como hoy yo creo que no se puede aceptar fallando dos penaltis, porque una vez más por eso y por no marcar antes. Yo creo que el equipo ha hecho una vez un físico que no es normal en ese tipo de partidos.
Víctor Lozano, Onda Cero.
Hola, buenas noches, mister. En directo, Víctor Lozano de Onda Cero, en directo para el transistor de Onda Cero. ¿Se ha quitado un peso de encima consiguiendo esta clasificación? Lo digo sobre todo por lo complicado que es este partido, por lo incómodo, el césped artificial, un equipo de segunda B que evidentemente es el partido de su vida, las condiciones. ¿Es como quitarse un peso de encima, pasar?
No, yo creo que es como he dicho antes del partido, que no hay nada por ganar, hay muchísimo por perder, y hemos visto durante el partido. Al contrario, Coronel ha hecho un gran partido, su portero otra vez que ha sido el mejor del campo. Entonces, bueno, que hacemos nosotros también, ¿no? Porque parece que nos cuesta otra vez marcar, porque hemos tenido suficiente para tener un partido mucho más fácil, y ellos han corrido hasta el último segundo y han hecho un gran partido una vez más. Entiendo por qué también han podido ganar a Atlético de Madrid y nos pasamos. Pero sí, en serio, tenemos que analizar y tenemos que hablar cómo hemos fallado y por qué hemos tenido que jugar una vez más 120 minutos.
Laura Bucés, TV3.
Hola, Ronald, bona nit. Per rematar el tema dels penals, fins a quin punt el punt psicològic està afectant els seus jugadors en el fet que estiguin fallant tants penals?
Bueno, seguramente esto sí puede ser un momento que hay un miedo más que normalmente tiene que tener un jugador, porque claro que no tenemos aparte de Leo, que he visto, no tenemos un tirador que está demostrando de marcar muchos de los muchos penaltis. Entonces quiere decir que yo creo que hay que entrenar más, hay que hablar y, bueno, sobre todo intentar mejorar este aspecto.
Iván San Antonio, de Diario Sport.
Hola, Iván San Antonio, de Diario Sport. Han jugado algunos futbolistas menos habituales de inicio. No sé qué le han parecido, si le han convencido, si esperaba más de ellos. Hablo de Trincao, Ricky, Lash.
Bueno, yo creo que los que han debutado hoy, yo creo que ha demostrado que pueden tener futuro en este club, y también que hemos visto hoy por el campo que ya sabemos desde el principio de temporada que nos falta cosas, y yo creo que también hemos visto hoy.
Ricardo Quemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. El descans has fet un canvi d'entrar un extrem per un migcampista. Què havies trobat a faltar a la primera part? Has obert les dues bandes. Què és el que has proposat de cara a la segona part?
Bueno, sobretot tener dos bandes més abiertos i con més profunditat que hemos tenido primera part con Antoine. Y por eso hemos decidido poner Antoine atrás de Martín y tener dos jugadores en banda para abrir campo más, para tener más profundidad. Y Ricky tuvo ya una tarjeta y por eso hemos hecho el cambio.
Hi, Ronald. Congratulations for the win. Tomorrow the team will be in the draw for the round of 16. Do you have any preference? Do you prefer to face a first or second division team because, of course, the grass conditions and the stadium will be better, or a second division B team because of the difference probably of the level of the squad?
No, I don't have any preference, because we know in the cup it's always difficult. If you play against a team from the first division, or if you play against a team like Cornea that we saw today, and you have surprises in the cup, and okay, it's not from only this season. It's a long time that the cup giving us always strange results at the finals.
Li han preguntat a Koeman si tenia alguna preferència en el sorteig de demà sobre si preferiria un equip de primera divisió perquè podria tenir un estadi, una gespa en millors condicions, o un de segona perquè el nivell, o segona B, podria ser futbolísticament pitjor. Ha dit que no té preferències, que a la Copa sempre és difícil, que sempre hi ha sorpreses, i que des de fa temps està demostrant que hi ha resultats estranys, ha dit, en aquesta competició.
Molt bé, doncs Ronald Koeman, molt enfadat avui, eh? Jo crec que dels dies que ha estat més enfadat.
Però pel tema dels penals, no?
Sí, sí. La veritat és que sí.
A mi em sembla que és excessivament dur.
Bé,
no té empatia.
Bé, ho ha justificat molt bé. No estem per gastar 30 minuts de físic més per fallar en dos penals en un partit com aquest on s'han de marcar les diferències. Bé,
fem una... I ha afegit també el fet de que no hi ha públic, no?
No hi ha pressió.
Home, perquè no hi ha públic.
No hi ha pressió. La pressió d'això d'un penal existeix, en públic o sense públic.
Però menys sense públic.
No ho sé.
Bé, ara hem de reorganitzar la situació. Som a les conclusions, acabem-les, i després parlarem Koeman i la roda de premsa de l'entrenador del Cornellà.
Les conclusions del Ricard.
Ricard, ja havies dit que t'havia agradat molt el porter del Cornellà, Ramon Juan, que ha aturat dos penals i ha fet moltes altres aturades de mèrit, i estàvem pels dubtes.
Sí, tinc dubtes de si es pot interpretar millor que Pedri la pròrroga. Crec que ha fet una exhibició de lectura del que necessitava l'equip en un escenari difícil. És veritat que al moment que el Cornellà s'ha estovat físicament, però ha estat un calmant pel Barça. Cada cop que el futbol ha passat per les seves botes, el Barça ha trobat sentit, ha trobat ordre, ha trobat pausa... ha fet jugar l'equip, s'ha associat bé amb Dembélé, que ha estat el rebel de la pròrroga després de la seva errada en el penal, i ha demostrat una maduresa que, clar, perquè ja ens hi hem acostumat, però continua tenint 18 anys i avui ha exercit de veterà fins al punt d'acabar la jugada del 0-2 d'aquella manera, amb aquella suficiència, amb aquella autoritat, pensant moltes coses fins trobar la que volia. Ha encarat el porter, ha arribat tranquil·lament, ha buscat el company i li ha regalat a Braithwaite, que havia fallat dos penals. Una realitat, ja ho sabem, però és que avui, quan ha aparegut al camp, casualitat o no, el Barça ha canviat.
Hi ha dues jugades d'aquest Cornellà 0, Barça 2, que són clares candidates a protagonitzar el nou puc entendre d'avui.
Sí, i no puc entendre 10 de 17 penals. Ja ho ampliaré als dos d'avui, on Koeman ha insistit molt. Però com dèieu tu i el Bernat, a la primera part, el Barça té un problema amb els penals. Són 17 penals picats, hem de comptar els de la tanda, són 10 transformats, vol dir que són 7 fallats. Són molts penals fallats al mes de gener. Jo crec que Koeman ha estat dur, no ho és normalment, però jo crec que ell té la sensació que pot exigir més a l'equip des d'aquesta posició. El penal de Pjanic és un penal llançat al seu racó de seguretat, que el porter l'anticipa i li guanya el duel. El penal de Dembélé crec que és una mala elecció. No busca un penal, diríem, de seguretat seu, sinó que busca canviar-lo i l'intueix al porter. Però és que han fallat Dembélé, ha fallat Braithwaite, ha fallat Griezmann, ha fallat Messi, ha fallat Pjanic, ha fallat De Jong... És que han fallat molts futbolistes, tots diferents, des dels 11 metres. És veritat que els penals és una qüestió de ratxes, és veritat que es poden fallar molts penals, els que vulgueu, però que està prou per sobre del 50% un equip de màxim nivell és com per preocupar-se... que probablement també és el reflex d'un equip tendre, d'un equip que no té els llançadors clars, d'un equip que té altres prioritats, d'un equip encara en formació en moltes coses, doncs també des dels 11 anys.
58% d'encerts, si no he fet malament la divisió. 10 de 17 transformats aquesta temporada. Avui el Barça n'ha fallat dos. És una de les conclusions del Ricard Torquemada. Aquesta falta d'encert del Barça amb els penals. Avui han fallat Pjanic primer, després Dembélé. També es queda el Ricard amb l'exhibició de Pedri a la pròrroga i amb la gran actuació de Ramon Juan, que ha aturat dos penals al porter del Cornellà. Aquestes són les conclusions del Ricard Torquemada, ara busquem les del Jordi Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona en la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
L'efecte Costa.
Aturem l'efecte Costa perquè hi ha l'entrenador del Cornellà a la sala de premsa.
Avui, què el fa estar més orgullós del seu equip?
Guillermo Fernández Romo.
Bueno, a ver, cuando empiezo un poco por el final, ¿no? Cuando no tienes el resultado a favor, te tienen que quedar otras cosas, ¿no? Otros valores... los que agarrarnos, porque al final cuando haces un esfuerzo tan grande y no consigues esa recompensa, pues bueno, hay que pensar en sus valores deportivos, de esfuerzo, de compromiso, de actitud, de intención que ha tenido mi equipo durante todo el partido, ¿no? Sobre el encuentro hasta la prórroga, mi sensación es que hasta el 80 el partido está igualado en todo. En todo es en aproximaciones, en situaciones de peligro. Nosotros hemos controlado muy bien, sobre todo toda la segunda parte hasta ese minuto 80. Y ha llegado el segundo penalti y es verdad que ahí ya se ha volcado el partido para nuestro campo, ¿no? En nuestra contra. Nos faltaba mucha energía, nos faltaba ya salir con mucho más criterio con la pelota. No éramos capaces de encontrar espacio sobre sus defensas, no éramos capaces de reconocernos más allá del esfuerzo que estábamos haciendo. Y bueno, y ahí hemos tenido esa última de Eloy que podía darnos un poquito de esa esperanza. Y al final de ir a la prórroga, pues bueno, la sensación que teníamos todo era que había que aguantar demasiados minutos para sacar un resultado provechoso, ¿no? Después empieza la prórroga y en minuto uno, pues Dembélé mete ese golazo y ya pues un poco te tira por tierra, ¿no? Porque aunque estés a un gol, estás mucho más lejos, ¿no? Que a un gol, ¿no? Porque ya yo no tenía tampoco posibilidad de alterar mi alineación porque ya teníamos los juveniles, no quería generar a lo mejor una alineación indebida porque veníamos con muchas bajas y bueno, mi valoración sobre el resultado evidentemente no es buena, pero sobre todo lo demás, que es lo que nos tiene que quedar también, es de orgullo, de dignidad y de mucha valoración sobre mis jugadores.
Ay. No sé si... Vale, sí, m'està donant pas a mi. Jo et volia preguntar per el protagonista del partit, sense cap mena de dubte, el vostre porter, Ramon Juan. És habitual aquest tipus d'actuacions? Entenc que és un partit especial, que no oblidarà la seva vida, però és habitual que sigui tan protagonista... No sé, parla'ns una mica d'aquest jugador que ha sorprès tant a tothom avui. Gràcies.
Bueno, Ramon lleva 3 años siendo el portero titular de un club de segunda B, teniendo 21 años ahora. Cuando un chico encima en esa edad tan joven, ¿no? En la portería, que siempre son porteros veteranos, pues ha jugado, es más, hasta el otro día, hasta Olot, llevaba creo 73 partidos seguidos jugando de titular en Liga. Algo grandioso y un récord absoluto, ¿no? Tuvo la mala suerte que él se llevó un golpe entrenando que nos pegó un susto a todos, de ahí la protección que llevaba. Y bueno, yo creo que hoy ha hecho un partido muy determinante, ¿no? Pararte de 2 penaltis es algo, creo que es muy importante, ¿no? Que le da mucho valor y después las intervenciones que han tenido. Él nos ayuda mucho, es un grandísimo portero, un buen capitán. Es verdad que en nuestra liga no nos atacan tanto, no sufrimos tanto en ese sentido, ¿no? El fútbol es de otra manera, pero es verdad que hoy nos ha mantenido totalmente en el partido, ¿no? Sobre todo parando esos penaltis que te quitaban un poco la energía, te quitaban un poco la ilusión que ellos hubieran puesto por delante a lo mejor en acciones tan esporádicas, ¿no? El primer penalti sí que me ha parecido un error defensivo nuestro y el segundo sí que me genera a mí más dudas, pero es ese cambio de emoción que te provoca que te piten un penalti a que se lo pare el portero, bueno, pues gracias a él nos hemos mantenido vivos, ¿no? Hasta el último minuto.
Hola, buenas, mister. Felicidades por el la versión que habéis mostrado, aunque no haya servido para ganar. Quería preguntarte si echas en falta algo a nivel ofensivo por parte del equipo. Está claro que a nivel defensivo durante muchos minutos habéis aguantado bien, pero en ataque quizá os ha faltado algo. No sé si echas en... O sea, ¿qué es lo que crees que le ha faltado al equipo para poderle generar algo de daño al Barça?
Bueno, sinceramente creo que hemos tenido situaciones lo suficientemente claras, dado el contexto, para habernos puesto por delante en algún momento, más como iba el partido. Pero ¿qué nos falta? Pues que ellos son jugadores de campeones del mundo uno, Gerard Lenglet, por ejemplo, otros jugadores de un nivel internacional como Araujo, y los nuestros pues son jugadores de segunda B. Y hay situaciones de contextos de duelos individuales, defensivos con ofensivos, pues que perdemos. Si encima en las situaciones en las que hemos sido vencedores, pues no hemos estado acertados o tal, pues no, pues esa es la sensación que nos queda, ¿no? Era querer, era llegar a esas zonas peligrosas más veces de las que nos imaginábamos, pero al final era pues fallar un poco ese último pase, ese tiro, esa situación. Creo que por méritos, en este caso, de nuestros rivales, que sus defensas pues se han impuesto a nuestros ataques.
Sí, hola, mister. Me preguntaba en relación que casi se le da un susto al Barça. Ha habido ocasiones durante el partido. Sí que es verdad que se han parado dos penaltis, pero bueno, es que el Cornellà ha estado vivo en todo momento.
Es lo que realmente era el plan que podíamos seguir, ¿no? Intentar llegar hasta el último minuto con opciones, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Porque incluso en la prórroga el 0-2 llega porque ya pues al final te tienes que volcar, intentar buscar esa heroica, todo con el corazón, porque ni con la cabeza ni con las piernas se podía. Y era lo que teníamos que hacer. Mientras que nos ha durado, creo que todo, es decir, mientras que hemos estado entero, mientras que nos duraba ese físico, esa mentalidad, esa organización, yo he visto que el partido está bastante controlado, ¿no? Más allá de que cuando te pitan dos penaltis, pues sobre todo el segundo, vuelvo a decir que ya es en el minuto 80, pues sí que ahí ha cambiado ya un poco esa energía de cómo iba el partido, ¿no? Que encima coincidía con cada cambio de ellos, ¿no? Que cada cambio de ellos eran todavía mucho mejores, ¿no? He visto salir a mi lado a Sergi Busquets, he visto salir a mi lado a Pedri, he visto salir a Dembélé. Pues claro, ante eso, en esas situaciones, es mucho, se complica muchísimo todo.
El cap de premsa no té micròfon i quan dona pas als periodistes no el senten.
I no es veu Koeman tampoc a la pantalla de la roda de premsa. Això la federació no va amb el mateix protocol que la Lliga. Bé, doncs deixarem la roda de premsa...
Jo la controlo, si hi ha alguna cosa us aviso.
...de Guillermo Fernández Romo. Són les 12, és l'hora de la nit dels ignorants 3.0, però estirarem una miqueta al tercer temps de la TET, el dia que el Barça ha passat ronda, guanyat per 0-2 a Cornellà. Tornem d'aquí un moment.
La transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
T'acosta.
Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, doncs, al final el Barça a la pròrroga, després de patir, de dos penals fallats, amb què et quedes de tot plegat, d'un Koeman enfadadíssim?
Bé, em quedo amb que aquesta temporada ens està esgotant la capacitat agonística, ja no per les tres pròrrogues, sinó per la sensació d'impotència de l'equip en determinats moments, i que consti que avui ho ha acabat resolent, però amb aquest Koeman emprenyat jo he vist una cosa clara. Altres dies s'ha queixat de l'efectivitat, però avui, més clarament que mai, m'ha semblat que Koeman es queixava de l'aptitud dels seus jugadors en P i no de l'actitud en C. I a més hi ha afegit això de falten coses, quan li han preguntat per algunes peces que havia fet servir avui. Bé, jo crec que té raó en algunes coses. No sé si diria tan enllà en dir que falla dos penals és poc seriós. Jo crec que és que realment, com ha dit ell, si no tens Messi, que tampoc és que sigui una garantia, doncs no hi ha ningú més que sàpiga tirar penals. I més enllà d'això, doncs crec que ja ho hem comentat altres cops aquesta temporada, hi ha moments en què et sorprens lamentant-te pel partit que està fent l'equip, i al final és que jo tinc la sensació que és que no li pot retreure gran cosa, perquè és que no dona per més.
La veritat és que la sensació és que Koeman ho ha patit avui, com ho ha patit l'aficionat del Barça, no? I que ha sortit una mica i ha obert l'aixeta de la frustració.
El Bernat ha dit em representa, i quan l'estava escoltant he pensat que Koeman estava fent una mica d'aficionat, allò que hem fet aquesta tarda al Tot Costa, parlàvem de si Sí, el partit seria més o menys difícil i jo crec que Koeman ha anat a Cornellà pensant que no podia ser tan difícil. I després s'ha trobat abocat a una pròrroga que potser la frustració també li ve per això que comentava la Marta durant el partit, que és que en realitat has acabat jugant 4 partits en 3 i que diumenge has d'anar a ells i que jugadors que avui segurament no havien de jugar 10 minuts doncs no han acabat jugant, per exemple, Dembélé 75, si no m'he descomptat. Busquets també s'han anat gairebé a una part. Bueno, és que tot això va sumant i diumenge no en tens de nous, tens els que tens avui.
Jordi, demà vols un equip de primera o de segona B?
Un de primera a casa.
Un de primera a casa, eh?
Sí, sí.
No vols anar a camps de segona ni de segona B.
Recordo perfectament l'any passat, Leganés a casa, Passeig Militar. Si et torna a tocar un segona B, el Navalcarnero de torn a patir, com avui.
Perquè, clar, els de segona B i els de segona has de jugues com a visitant segur. Per tant, ha de ser un
clar, clar,
de casa, ha de ser un equip de primera.
Bueno, ara igual
un Sevilla, per exemple, vols dir una cosa així,
sí, home,
assequible,
si,
eh?
Si pot ser una mica més fàcil, millor, però a veure, entre Navalcarnero a fora i Sevilla a casa em faries dubtar, eh?
Ja ho entenc. Ja veig que vols evitar aquest futbol tan específic que és el futbol
sí. Avui, en un dia dur pels seguidors de la Superliga, això ha sigut com un doble un doble atropellament.
És veritat. El millor...
Araujo.
Gràcies.
Bona nit.
Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A... Estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Bona nit, Borda.
Bona nit.
Bona nit, refresc Oriol Domènech.
Bona nit, Ricard.
Que heu patit... Heu estat frustrats, ja ho esperàveu... Quines sensacions heu tingut?
Jo crec que patir no, perquè tot i que el gol no arribava... no et donava la sensació, que això també sempre pot passar, però no et donava la sensació que el Cornellà et pogués marcar. Igual que sí que hi ha altres partits contra segona B, que l'equip rival té una mica més de presència i penses, amb alguna jugada ja et marcaran. Jo no he patit pel gol del Cornellà i he pensat, a mesura que de la primera part no he vist opcions de gol, però jo crec que a mesura que s'ha avançat la segona part jo creia que el gol acabaria caient.
Jo m'he conjurat a mi mateix per aguantar això d'avui. M'he indignat amb els dos penals, però he acabat convençut, després d'haver d'aquests 120 minuts, que la Copa pot salvar la temporada del...
Home, és que fora el Madrid, fora l'Atlètic de Madrid, ara està oberta.
L'objectiu de la temporada és entrar a Champions a la competició de Lliga i anar per aquesta Copa, perquè com a mínim no passarà la història com un any blanc, i crec que hi ha una gran oportunitat.
Queda l'Atlètic, la Reial Societat, el València i el Sevilla com a grans.
No, repassem qui queda. Va, primeres.
De primera, el Barça, l'Atlètic, el Valladolid, el Sevilla, el Llevant, l'Osasuna, el Granada, el Betis, el València, el Villarreal i la Real Societat.
Home, aquí hi ha Atlètic, Real Societat, Villarreal, Sevilla com a, com a grans rivals, no?
Sí, home, però...
Una
final de la Supercopa, com amb la, sí, diguem-ne, repetir una final contra l'Atlètic Club, no hauríem de perdre una final una altra
vegada. No, però ara pensava ja...
A partit únic et poden eliminar.
A la pròxima eliminatòria, que dels 9 n'hi ha 4, que depèn d'on et toqui jugar, fora o casa... Home, és complicat. Ara n'hi ha 5 que pots tenir més possibilitats, tot i que insisteixo que el Barça ara mateix no sé si té molta autoritat respecte a un altre equip de primera. I després, a banda d'aquests 10, són o 9?
11.
Comptant el Barça.
No, 10 possibles 10 rivals pel Barça. Sí. N'hi ha 5 que són de segona i segona B.
De segona, l'Almeria, el Girona i el Rayo Vallecano. De segona B, el Navalcarnero i l'Alcoyà. I els equips de segona i de segona B, exacte, s'emparellen amb els de primera.
I juguen a casa
els petits. I un cop ja hagin acabat aquests resultats o eliminatòries, els de primera s'emparellen.
Bé, el Costa deia un de primera a casa, firmem?
Valladolid a casa.
Ves, per exemple, ja.
Que és el que ell ha comparat amb el Leganés. Sí.
Jo també ho compro, això, va.
Sí. Navalcarnero fora, no, eh?
Sí, home, sí. No,
seria divertit.
Hi ha els fills de l'Snyder. Sí,
però que no es pot... Una segona sessió del que hem viscut avui.
Però tan dramàtic us ha semblat, també.
Un derbi català, un Girona-Barça.
Sí, el Girona-Barça
estaria molt bé.
Home, sí, estaria molt bé.
El Bernat Oriol l'ho ha passat malament, amb aquest futbol.
I amb els penals, no?
Jo mai faig això, però avui faré un titular, que és una mica mica llarg, eh? els diaris no el comprarien.
No hi caurà.
Jo diria que una bona pròrroga es veig el fantasma d'una xarlotada. Perquè, si el, o sigui, sort que hi ha hagut la pròrroga. O sigui, avui m'has de treure els 90 minuts.
I no, 80. Jo crec que els últims 10 el Barça ja ha estat en mode pròrroga.
Jo crec que posa-hi la pròrroga. La pròrroga està...
Posa 80. No, deixa'm,
jo crec que... Doncs 80. La pròrroga i els 10 minuts últims crec que han estat bons.
És quan el Barça ha estat molt superior al Real.
I especialment, a partir de que marques el gol, ho has sabut gestionar molt bé.
Però els 80 anteriors no han estat dolents?
Els 80 anteriors... molt marcats per mi...
Defineix xarlotada, molt, sisplau.
Doncs,
fallar els penals.
Estar en un camp de segona B, que saps que el partit serà difícil, aprofita les oportunitats que tens, que seran o una pilota penjada, o un rebot, o no sé què... Dos penals.
Us representa Koeman, eh?
Més indignat que Koeman al Barça.
Sí, sí, sí. No, no, estic una mica en la línia, eh?
Estic en la línia.
És una de les frases de Koeman d'aquest any, que això no és seriós.
No és seriós.
Aquests dies no deu dormir gaire bé, perquè entre que ahir que la gesta artificial no és futbol, i avui que, com ho he dit, no es poden fallar dos penals,
que no és seriós,
no, és seriós, però... no es pot acceptar. Però... Perdoneu, eh? Jo crec que ni Pjanic ni Dembélé... Com que no és seriós,
verdad? Un equip de primer nivell com el Barça, en una eliminatòria, un sol partit, li xiulen dos penals i els falla de la manera com els falla.
Sobretot quan saps que és un partit on aquestes jugades poden ser molt més importants que qualsevol altre, perquè no generaràs ocasions.
Però què heu vist de Zidia amb Pjanic i Dembélé?
El penal de Dembélé és un insult.
Home, però xuta al mig, però escolta, em xutes al mig, el porter t'aguanta i te l'atura.
No tocava en aquell moment xutar cap penal.
I espereu, a Eibar, que Suárez amb 1-1 al minut 81 fa un panenca, el falla, llavors què és això?
També el mateix.
L'èxit a l'Audiència Nacional.
L'èxit no es discuteix.
Ah, clar.
Avui, però llavors, si fas les coses bé...
Maria Teresa Campos de Calcuta, eh? Avui, realment, ets la generositat avui, i la bondat.
Dembélé, després d'haver fallat un penal l'equip, avui l'ha de xutar d'una altra manera.
Jo també ho crec.
Hi ha un punt també, que tampoc no és seriós, i això la responsabilitat és de Koeman. Jo tampoc no veig que els altres equips, quan feien un penal, se'ls vagin canviant un a l'altre. O sigui, en els últims temps el Barça ha xutat Braithwaite, després que feies Griezmann, i Pjanic, i després Dembélé...
Avui a l'Iber ha xutat el porter.
Saps què ha dit Mendilibar?
Són professionals, com perquè si algú feia un penal, repetir-lo.
Saps què ha dit Oriol Mendilibar? Ha dit que ha xutat Dimitrovic perquè els anteriors els havien fallat tots i que fins que no el falli els continuarà tirant ell. Perquè això és la llei, diu. Aquesta és la llei del futbol. Fins que no el falla, no...
Aquí, com que en fallen tants, clar, no trobes el que el fa.
Riqui Puig.
És la llei que està seguint el Barça. El que el falla ja no el xuta més.
Sí, sí, clar. Però és que, a més, tinc la sensació que no per Koeman, sinó per iniciativa fins i tot individual dels futbolistes, que Griezmann va dir, jo no estic preparat, Braithwaite el va xutar fora, no està preparat... A veurem què passa avui amb Pjanic.
Diu molt poc d'ells, això, eh?
Jo, a mi una cosa que, de la mateixa manera que ha dit que Dembélé, jo crec que aquell penal, després d'haver fallat el primer, l'has d'assegurar molt, has de tenir consciència col·lectiva, no només individual, teva, de buscar una rematada que no és el teu recurs favorit i que no és la millor manera de guanyar l'iniciativa al porter. Crec que ha estat dels pocs que ha reaccionat a la errada amb l'orgull que no altres futbolistes que han fallat un penal i ho han deixat córrer. Dembélé no ha tornat a trobar un penal i, per tant, no sé si l'hagués picat. Jo crec que, de la mateixa manera que ha reaccionat, si hi ha un tercer, se'l queda. Perquè la seva reacció...
Sí, sí, s'ha rebel·lat contra la rada.
Ha estat intentar canviar el partit.
Sí, potser l'hagués fallat, també.
Bé, la qüestió és que ha fet el gol, Borda.
Sí, no, que sí, que sí. Sí, sí, no,
i s'ha aixecat, diria.
És veritat, és veritat. I Dembélé és dels que ha provocat alguna distorsió en un partit com el d'avui, però bé.
Jo dec tenir molt bon dia i des d'ahir, eh? Una ànima generosa, eh? Sí. A mi no em sembla ni que el Barça avui faci, com has dit, ho hagi estat a punt de dir, de fer el, com has dit?
Xarlotada.
Ni que el Madrid ahir fes el ridícul, ni que fos una vergonya. O sigui, el Madrid ahir està a punt de guanyar. Si hi ha el Barri,
però ho mires de manera molt freda i no des de la manera d'un aficionat...
Però és que crec que els equips de primera, en un camp com el de l'Alcoià, com el del Cornellà, a 90 minuts, amb els rivals a tope, no són tan superiors com marca el paper.
Aquesta és una mirada freda i...
Totalment d'acord amb el Xavi.
Per tant, aprofita les ocasions.
Jo, al tot costa, he dit que per mi l'eliminatòria estava oberta. Sí, és un altre futbol, és que és un altre univers. Ara, dit això, jo estic d'acord una mica amb el que diu el Bernat. Dit això, tu tens dos penals. O sigui, i aquí ja no hi ha. Hi ha dos penals contra un equip que no em xuta cap. i te'n vas a la pròrroga després d'haver-ne jugat dues de consecutives. Vull dir, no és un dia per jugar d'on xuto el penal, és per un dia, després de fallar el primer, que te'l compro, que pot passar, no tenir un segon accident. I més quan passa el que li està passant al Barça, que és que n'ha fallat set.
És que passa també.
Aquesta que responsabilitat existeix.
Hi ha un afegit, per mi, en l'anàlisi de Koeman, que és que ell era un excel·lent xutador
també
de penals.
També en fallava, eh?
Bueno, em va fallar poquet, em va fallar molt poquet. I aleshores ell fins i tot diu però que no hi ha pressió, que no veieu, que és que no hi ha públic.
Xavi està molt indignat amb les declaracions de Ronald Koeman.
Em semblen injustes.
Koeman estava dient, amb lo fàcil que és marcar un penal, com en podeu fer això?
No, però això no val, eh? Perquè no era fàcil, no és fàcil.
Koeman va marcar 97 gols de penals i em va fallar 6 segons dades de Transfermarkt.
Bé, quan em fallava.
I després a mi sí que em preocupa, i que és el que realment...
97 de 103.
El que realment jo crec que li amoïna Koeman és el desgast. És que és veritat. Clar, és que jo vull veure el partit del diumenge. Clar.
També és veritat que han jugat molts futbolistes que no tenen gaire minuts, no? I que probablement avui han descansat Alba, descansat De Jong...
Sí, però has cremat Araujo, no?
Sí, però Busquets i Pedri han jugat mitja hora. Bé...
Araujo pot amb tot.
Sí, però és veritat que a Koeman se li ha complicat la vida, que no li ha sortit allò que volia. Ara anirem a un tema que és jugadors que han tingut l'oportunitat avui, aviam si penseu que l'han aprovat o l'han suspès.
La TDT.
Quin bon partit avui. Es nota que els jugadors estan en forma, perquè és tan important cuidar-te bé, sobretot si tens colesterol alt. I ara més que mai, hauríem de recuperar el control del nivell de colesterol, ja que és el responsable del 60% de les malalties del cor. Per això, passi el que passi, no ho podem deixar estar. Cuida't amb un Danacol al dia, que t'ajuda a reduir el colesterol alt de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Obrim el córner de la TDT, un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607 0709 28. Recorda, 607 0709 28.
Sembla que la Marta li havia rolat una mica de pataca a Pjanic i a Dembélé, però bé, en tot cas, victòria en un partit que no era fàcil d'afrontar i a seguir en aquesta competició, que aquest any fa especial il·lusió, doncs sembla ser que ara mateix és l'únic títol que a priori podem aconseguir.
Qué manera de sufrir. La gran pregunta es por qué en este mercado de pases no se ha vendido a Griezmann mientras aún vale algo. Y cómo es que Conrad todavía está por detrás incluso de Trincao. Entre él y Pedri cambiaron el partido.
Partit bastant penós, però bueno, hem passat ronda. Ara l'objectiu de la temporada és final de Copa contra l'Atlètic i que aquell paio es mengi la trompeta al final del partit. Apa, adéu.
Avui s'ha demostrat un cop més que s'ha de fer una neteja absoluta, començant per l'entrenador i 5 o 6 jugadors han d'anar al carrer ja i donar l'oportunitat amb els joves, agafar l'entrenador del juvenil, que ho farà tant o més bé que el Koeman. Bona nit, gent.
És cert que el porter del Cornellà, en Ramon Juan, ha fet un gran partit, un extraordinari partit. Però mireu, amb les dades que teniu al laboratori i tot l'històric, aquest any, quin és el porter de l'equip contrari que no ha fet un gran partit i el que no hem fet internacional? Virtut dels porters i gran virtut del Barça.
No fotia mai del Madrid. Veus com no te'n pots fotre mai de ningú? A veure, primer era encert de cara a gol, ara és encert de cara a penal. Què han de fer per fer un gol, aquesta gent? Juguen 30 delanters? No ho entenc. Juguen fatal, és horrible. És un segon AB. Vergonyós.
El córner de la TDT. 607-07-09-28.
A Aigües de Barcelona estem compromesos amb el medi ambient. Per això, des de l'any 2015 hem reduït les nostres emissions de CO2 un 42,86%. Els nostres vehicles són elèctrics i utilitzem energia verda a les nostres instal·lacions. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El millor jugador del partit.
Doncs comencem amb tu, Ricard.
Araujo.
Oriol Domènech.
Araujo.
Bernat Soler.
Araujo.
Xavi Campos.
Pedri.
Jordi Borda.
Araujo.
Jaume i Bernat Coll.
Araujo.
Albert Mora.
Dembélé.
Marc i Carles Domènech.
Pedri.
I la Marta i la Laia, que m'han dit també Pedri.
Molt bé.
6 vots per Araujo.
Sí, a les xarxes ha estat molt més igualat entre Araujo i Dembélé, però finalment Dembélé Araujo és el millor jugador.
Sí, sí. Si no fos pel penal.
Li han perdonat el penal. Sí, els que han votat Dembélé li han perdonat el penal. Per cert, Jaume, hi ha una notícia d'abast mundial,
sí,
no?
Sí, d'impacte mundial, la que publica el diari The Times relacionada amb el món de l'esport, i és que explica que el govern japonès ha conclòs en privat que els Jocs Olímpics de Tòquio del 2021, que s'havien de celebrar a l'estiu, hauran de ser anul·lats a causa del coronavirus. Encara no ho diuen públicament, però expliquen que, segons informacions del govern japonès en privat, s'anul·laria els Jocs Olímpics i, atenció, perquè no es disputarien fins al 2032. Hauria de passar uns altres cicles de Jocs Olímpics i trobar el següent any on estiguessin lliures de poder-se celebrar.
Això és històric, des de les guerres mundials, no? Que no hi havia una suspensió d'uns Jocs Olímpics, que a més és curiós perquè al moment que el futbol està salvant drets de televisió i l'esport en general salvant drets de televisió d'esport a porta tancada, amb el que generen els Jocs Olímpics, oi? Que es prescindeixi...
La mobilització de tants i tants esportistes, milers d'esportistes de tants jocs diferents... És el que fa por.
És una decisió, però, del govern japonès, i veurem quina reacció hi ha per part de l'organitzador dels Jocs, que és el Comitè Olímpic Internacional, que és qui té en joc... Qui té en joc
els drets de televisió.
Tota aquesta qüestió econòmica.
Clar, està ben llegit. O sigui, és el govern japonès que diu aquí no.
Clar, el govern japonès diu aquí no podem portar milers de persones. Mireu el que està passant amb l'Open d'Austràlia.
Doncs veurem què fa el Comitè Olímpic Internacional.
Jo perquè tenia entès el COI donava quasi per fet que es farien.
Sí, avui mateix hi havia declaracions del president del COI que ho deia.
Són molts drets de televisió.
El COI tenia previst un programa de vacunació pels esportistes, el que els afecta de ple... els tíquetings, entrades, tot això serà impossible si acaben forçant de fer-lo.
Doncs veurem què passa amb els Jocs Olímpics, però aquesta notícia que ens anuncia el Jaume, que ha publicat The Times.
The Times, sí.
Molt bé. Anem al partit un altre cop, tornem. Jo crec que avui hi havia jugadors com Trincau, Riqui, Laix, Conrad, que eren nous. Quina sensació teniu de pas endavant, pas enrere? Per exemple, Carles, Trincau, que li has fet un examen?
Doncs Trincau, 73 minuts, 42 intervencions, 2 recuperades, 4 perdudes, força ben els 1 contra 1, 8, i d'aquests 5 de bé, 3 de malament.
Suspès?
Aprovadet, no?
Trincau?
Sí, aprovadet.
Correcte, 5.
O sigui, no ha aprofitat per fer el pas endavant.
4,75, sent generós com el Xavi, que avui té unes... Avui té fort de generositat.
Estic contentíssim de pertànyer a un programa amb tan bones persones, de veritat, eh? Jo el suspenc.
No, però la sensació, com diu l'Oriol, és que no fa el pas endavant, però fa pas enrere...
És que no fer un pas endavant...
L'ha avançat Conrad, no? Una mica per la dreta.
I el dia del Cornellà, clar, l'efecte Conrad encara retrata més la situació de Trincau.
La dinàmica del partit, quan ha entrat Conrad, no era la mateixa quan estava Trincau al camp.
Però després, Uri, això també afecta l'autoestima del jugador, perquè en fons Conrad ha sortit una estona i ha vist que ha tingut opcions de gol, que ha tingut aquells moments, i Trincau ha vist que s'ha estavellat un altre cop contra la mateixa pedra.
Això segur, que Trincau no surt animat ni positiu d'aquest partit, això sense dubte.
Jo estic preocupat pel tema per Trincau, no per la paciència que puguem tenir tots plegats, sinó per la capacitat que pugui tenir ell per creure que pot revertir la situació.
No el veus capaç, d'aixecar això?
Jo estic una mica en la línia del que vas tu descriure fa temps. Cada dia el veig, és que ho torno a dir, el veig que més... Que com si tingués un pes al coll...
Vençut.
Que va cap avall, que està cap cot. Sí. Saps? En l'expressió, fins i tot. Ja no parlo de les decisions on el veig molt tímid, el veig espantat, el veig que no pren decisions plenes de traïment, que és el que necessita un extrem.
Bé, avui ha fet 2 xuts, un que ha enviat fora de l'estadi i l'altre que ha entrat a la porteria, a banda del penal, segurament l'ocasió més clara de la primera part del Barça, que també has de tenir certa personalitat per en el moment de baixa confiança que té Trincau no fer el control i parar la pilota i assegurar, sinó xutar en primer toc, sense aturar-la.
Jo crec que podem contemplar la possibilitat que hagi estat un fitxatge equivocat i que, per tant, a veure, que això passa, de fitxar i equivocar-te i gastar-te molts diners i pifiar-la, però també crec que encara és d'hora. I que, per tant, se li ha de donar... Jo tindria, ni que fos per responsabilitat econòmica...
El tema és si pots intervenir sobre ell. O sigui, ja no és una qüestió de paciència, és com aconsegueixes que ell pugui expressar el potencial que té, que segur que el té.
Jo és que, per exemple, amb personalitats com Griezmann sí que els veig capaços de remuntar-ho, però amb ell, pel poc que el coneixem, la veritat és que no el coneixem gaire, transmet aquesta sensació que descrius tu.
Griezmann porta un any i mig.
Sí, sí.
Porta un any més que ha trincat.
Sí, 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 però un anyet que tampoc no...
Però,
no
hi ha hagut cap... però aquest ja es podia... Aquest...
Ui, si hem tingut paciència amb Griezmann, també es pot tenir per un nano molt més jove.
Ah, Uri,
sí, sí,
Uri, sí, ens hem de començar a fer la idea que hem perdut la batalla amb la Germà, amb això de Trincao i Dembélé.
Home, per no, suposar, per sí,
però bé, l'Oriol és dels que fins que no xiuli l'àrbitre, tu, ja partit.
Sí, sí, hem de competir.
Ni que es lesioni Dembélé,
en qualsevol moment l'agafarà. Bé, seria una bona notícia que no es lesionés Dembélé. Sobre Ilaix, quines sensacions heu tingut, Uri, tu que l'has vist?
Jo crec que és un bon debut, en personalitat. Ara parlava el Xavi del xut que ha fet Trincao, també ha fet un xut des de fora l'àrea, que potser no li tocava, i amb l'esquerra. Vull dir que jo crec que ha exhibit caràcter personalitat, que és el que més té Ilaix. No diria que ha brillat, però per ser el seu debut amb el primer equip i un partit tan complicat...
Ha jugat l'estona de partit, que el partit estava més tancat, eh?
Per això, jo li posaria bona nota.
Té només 18 anys, jo crec que això és una edat a tenir molt en compte. Ha fet bastantes faltes, i jo l'he de veure més. És a dir, avui jo crec que ell, com per jugador de 18 anys, ha fet un bon debut, però jo crec que l'hem de veure més per si és un jugador que pot ser-li útil al Barça, en la manera com vol jugar al Barça.
I sobre la roda de premsa, hi ha un moment que parla dels joves, Koeman. Ara en parlem, ara en parlem. Fem-lo una última pausa i parlem.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Deia que hi ha un tema que em preocupa de Roberts. Quan ha preguntat per jugadors joves, i ha dit sobre el debutant que havia tingut un bon debut o alguna cosa així, i hi ha altres que les falten coses. O sigui, ha demostrat que falten coses. Soc jo que penso malament? O vosaltres també creieu que era un comentari per algú que li falten coses?
Per alguns, no?
O algú...
Jo tinc un dubte lingüístic. Jo crec que quan parlar de que algú li fa... Que quan li pregunten per algú i diu falten coses, té un sentit figurat, en el sentit de dir hi ha jugadors que no arriben al nivell. Però jo no sé si Koeman té prou capacitat de fer aquest sentit figurat, i quan diu falten coses, no sé si està referint-se realment a allò que ell està reclamant, que és que, per exemple, falti un davanter. Saps? Ja.
Bé, sobre Riqui Puig ha parlat d'una quartada que era la targeta groga, però jo crec que avui la substitució de Riqui Puig té molt més significat.
L'assenyalar una mica, hi havia Ilaix al camp, eh? És veritat que Ilaix amb un camp així...
La groga va bé, però jo crec que Koeman avui pren una decisió en la línia de que no hi ha feeling, que no hi ha química.
Un altre jugador amb una targeta groga i no el canvia a la mitja part.
No.
Ja esteu d'acord amb això?
Sobretot amb un migcampista ofensiu que fa poques faltes.
I que havia estat al nivell
també
et dic, acceptable.
També et dic que coneixent a Koeman no li havia agradat res que Riqui li hagi llançat una targeta groga al minut 10 per protestar.
És que aquesta groga ha estat gratuïta.
Però és que, si és per això, és que el penalitza per tot. O sigui, està més pendent a veure si...
Bé, però que no hi ha química, jo crec que és una realitat.
Sí, és evident, no? És evident, sí, sí.
Jo crec que avui fins i tot hi hauria una explicació futbolística d'aquest canvi.
Però pots canviar Ilaix, que debuta, no?
Sí, però és un tipus de futbolista que potser s'adapta més al, entre cometes, fang que es movia en el partit d'avui, que no un jugador de més
sí,
detall.
Sí, tens raó, però sempre acaba pagant.
Si és que per una cosa o una altra, no?
Sí, no, és veritat, sí. I, sí, perquè, no sé, també ha jugat Pjanic, que jo no sé si avui ha guanyat
gaire. Jo crec que és un altre dels que no ha fet el pas endavant.
Tampoc, jo tenia moltes ganes de veure-li.
I no parlo del penal, eh?
No, el penal també. Però el partit de Pjanic tampoc és un...
Sí, sí, és que fins i tot diria que quan han aparegut els titulars, Busquets, Pedri... No, l'equip ha guanyat sentit. És veritat, sí. Com deia l'Oriol, que el context físic era un altre, eh?
A Cornellà no era el mateix. Al final, a partir del minut 70-80, ja veies que anava de baixada i que el gol acabaria arribant. I que el Cornellà ho ha dit al seu entrenador, que cada cop se li feia més complicat arribar a la porteria del Barça.
Ha estat molt gràfic, com ho ha explicat. Diu, anar sortint Dembélé, Sergio Busquets, anar al meu costat, i clar, allò ara s'assemblava al Barça, ja.
Sí, sí. La veritat
estava mastegat, ja.
Sí, sí. La veritat, però, és que el Barça, jo crec que des del punt de vista de l'actitud en ser, l'ha tinguda, eh? Jo crec que en aquest sentit no se li pot retreure res. O sigui, es poden perdre aquests partits perquè vas relaxat, perquè desconnectes. Jo crec que l'equip ha tingut orgull. El que passa és que torna a mostrar unes limitacions en algunes coses exagerades, no?
L'ha tingut, però jo diria que hagués pogut tenir més.
Jo també ho crec.
És a dir, jo crec que ha fet una accelerada cap al final del partit, segona part, final del partit, pròrroga. Però els primers també, 60-65 minuts...
També et dic una cosa, Uri, quan el
conjunt
físic l'ha ajudat. Potser és que quan el Cornellà ha estat a dalt, el Barça no ha estat capaç de mostrar aquesta autoritat, no?
Ah, pot ser mèrit del Cornellà.
Sí, i limitació del Barça pel que fa a l'autoritat. Bé, doncs, demà a quina hora és el sorteig?
A la una.
A la una, doncs n'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio, sorteig de vuitens de final de la Copa.
La transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.